Tichy for Yugoslavia. La música de la cantant Taishi és la banda sonora de la road trip que fan les dues amigues protagonistes d'una novel·la esplèndida que heu de seguir, que heu d'anar a comprar, que d'anar a buscar, que es diu Atrapa la llebre. La Sara i la Leila, la novel·la explica un viatge que comença a Mostar, a Bòsnia, i que acaba a Viena a la recerca del germà de la Leila, desaparegut durant la guerra. Però també explica un viatge sentimental que graten el passat d'aquestes amigues de Banja Luka a Bòsnia, que es retroben després de 12 anys sense veure's ni poder parlar. Si la llegiu, potser us recorda a Lewis Carroll i a Alicia al País de les Meravelles, però també potser us ressona a Elena Ferranti, a la seva amiga genial, l'autora d'Atrapa la llebre, que publica Periscopi en català i que s'ha convertit en premi de la literatura de la Unió Europea any 2020, és... en català en aquest cas és de l'Anna Bastasich. És el mateix guardó aquest del Premi de la Literatura de la Unió Europea que ha rebut Irene Solà per Canto jo i la muntanya balla. Noteu per tant aquests dos noms, Solà i Bastasich, escriptores joves totes dues i amb un talent enorme literari i un futur descomunal per davant. L'Anna Bastasich, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
I tu gràcies per atendre la nostra trucada. Com estàs?
Bé, bueno, estic a Belgrad i no sé, suposo que ja sabeu que aquí tenim un caos polític amb la Covid-19, però, bueno, bé, intento estar bé.
En quina situació esteu ara mateix?
Bueno, ara tenim manifestacions, sembla una mica l'1 d'octubre, em fa pensar d'aquell dia a Barcelona, sí. Clar, el context diferent, però la policia fent el que fa la policia quan té massa poder, una persona que té 80% de Parlament, i bueno, la gent ja està farta amb tot, com s'ha solucionat o no s'ha solucionat aquesta crisi i què s'està fent amb la situació del Covid.
L'Anna Bastasich, que sentim en aquest perfecte català, és nascuda a Zagreb. De fet, no és nascuda a Catalunya, però és escriptora d'origen iugoslau, de cultura sèrbia, si no m'equivoco, nascuda a Croàcia i afectada, evidentment, com una pila de gent en aquella època per la guerra, emigrada a Bòsnia de petita. Ara de seguida preguntaré també per la teva història, però que parlis aquest català esplèndid, aquest teu...
Bueno, vaig viure 7 anys a Barcelona i jo crec que després de 7 anys un gos podria parlar. Jo crec que si vols aprendre no és molt difícil.
No és gaire difícil, eh?
No.
Però,
no.
Perdona, o sigui, tu no vas arribar aquí de petita, o sigui, dius 7 anys. De quina edat a quina edat?
Clar, però jo vaig arribar amb 25, 26. Però, clar, tots els meus amics i les amigues parlaven en català i jo volia aprendre per poder parlar amb les persones que estimo i per a mi és només una qüestió de voluntat i res més.
Déu-n'hi-do. T'he de preguntar primer per la música. On et transporta la Taishi? Perquè hem posat aquesta cançó seva d'Eurovisió, any 90, sí, representant Iugoslàvia en aquella època, no? Que a punt d'esclatar la guerra.
Exacte, junts abans de la guerra tenim una és com, sembla Marilyn Monroe iugoslava,
sí,
molt americanitzada, cantant, bueno, el que diu és com aquesta nit es tornem bojos, i clar, són els anys 90 i el que va passar sí que ens vam tornar bojos
clar.
Amb la guerra i tot, no? I així, per a mi, aquesta cançó és com aquesta, té aquest punt lynxià no? De comença el trauma, comença la guerra i nosaltres estem aquí cantant en la, no, Eurovisió, ens tornem bojos, clar, i després es va passar tot el que va passar.
Quan hi ha Eurovisió aquell any 90, el conflicte havia començat ja, diguem-ne, físicament?
No, encara no, encara alguns anys no, però ja, bueno, ja havia, no, en l'aire tots els nacionalismes. La meva família ja es va mudar de Croàcia a Bòsnia, i moltes més famílies que es van mudar per tenir noms inadequats, diguem-ne. I clar, però ja se sentia alguna cosa en l'aire, diguem-ne. Jo només tenia 4 anys, ho dic ara, no? Perquè m'han dit històries, però sí, va començar al nivell cultural, diguem-ne.
Per què tu tenies un nom inadequat per viure a Croàcia?
Bueno, el que passava, clar, no només a Croàcia, sinó a Sèrbia, a Bòsnia, enlloc, a tot el lloc, és que, clar, jo, la meva família tenia un cognom serbi, i això en els anys 90, com ho escriu Dubravka Ugrešić en els seus assajos, que tenien una idea d'un purisme nacional, no?, en totes aquestes... aquests països. I clar, en Croàcia també, amb tot el feixisme dels anys 40, que encara no s'ha resoldre, el mateix que passa a Espanya, passava això, que tornaven totes aquestes coses que no vam resoldre, i els anys 89, 90 tenien aquesta cosa de, que es deia l'aire pur croata. I clar, la meva família va rebre, no sé com es diu, però com trucades dient-nos que hem d'anar-se, que no som benvinguts a Croàcia, que va ser el...
Si veu ser assetjats, eh?
Sí, va ser la ciutat on va néixer el meu pare, va ser, no? És com era la seva ciutat, era la nostra ciutat. I jo, per aquestes coses, vaig créixer a Bòsnia, on teníem altres nacionalismes, però clar, és molt raro, perquè ara quan me'n vaig a Zagreb, jo tinc un accent bosnià, 100%, i se suposa que estic a la meva ciutat, però sóc l'altra, no? És així.
Tens una ciutat, tu, o no?
Jo crec que tinc ciutats. Jo considero que Barcelona, per exemple, és una de les meves ciutats, és una de les meves llars, però no tinc un lloc on diria, mira, això és la ciutat, això és la llar. Això no ho sento, i crec que és per totes aquestes coses de mudar-se, de tenir, no?, altres identitats en altres llocs, però crec que és millor així.
El teu, aquesta infantesa que ens explicaves, no?, de trasllat des de la teva ciutat natal fins a un altre país, un altre territori, en tot cas. Tu el recordes com a traumàtic, d'alguna manera, o com el vas viure, o les històries les has conegut a posteriori?
Clar, jo no ho recordo traumàtic, perquè per la meva generació nosaltres vam començar a pensar durant la guerra, durant el caos, i per nosaltres això era el normal. Les coses que nosaltres consideràvem normals eren, no sé, no tenir electricitat, no tenir algunes coses que s'han de congelar perquè no tens electricitat, no tenir, no sé, ascensors, no? Coses així, o fer classes en col·le amb com es diu, aquests llocs de foc, no? Per quedar-s'hi. Però per nosaltres això era normal. Jo sí que tenia el privilegi de ser una sèrbia en una ciutat en Bòsnia on la majoria era sèrbia, i clar, jo no vaig viure la trauma de les persones de Bòsnia amb origen musulmà. Però vaig veure coses molt, molt de petita, però només després, molts anys després, me'n vaig adonar que no eren coses normals. encara que a nosaltres ho semblàvem, però no ho eren. I per això volia escriure d'aquestes coses.
Aquesta Atrapa la llebre té com a entorn aquesta... Vaja, com a contorno, no? Aquesta història de, del que va passar en aquesta zona del món durant una època. No sé si, si els Balcans, precisament, i ara aprofundirem en la novel·la, però aquesta idea de la pregunta permanent de qui ets, d'on vas, d'on vens, on vas, com et dius, era, és la cosa més habitual, i no sé si ha quedat també com a, com a rèmora d'aquella època.
Exacte, jo crec que és, encara passa molt, i per alguna raó hi ha una, no sé qui ho ha dit, però ha dit als Balcans cada 50 anys tenim un conflicte, i si ho veieu històricament sí que va passar així, i és per aquestes coses, aquesta idea d'identitat molt rígida que pressuposa una sèrie de patrons, que et diu quan neixes, no només com et dius, però això vol dir d'on ets, quina és la teva religió, com has de vestir-te, com has de viure la vida i totes aquestes coses, i això pressuposa que no tens molt espai per identificar-se tu sola, no? per imaginar-te d'alguna altra manera, i totes aquestes identitats en realitat són identitats negatives, perquè es construeixen en el que no soc. Doncs ser sèrbia vol dir no ser musulmana, no ser croata catòlica, no? O ser croata vol dir ser catòlic, no? I totes aquestes coses que per nosaltres eren normals, després de molts anys jo vaig tornar a aquesta època, vaig rellegir els diaris d'aquella època, i me vaig adonar, mira, vivíem en un país de meravelles, però de violència i sense cap lògica.
És gaire habitual que la gent es canviï de nom allà d'on vas néixer tu, com li passa a una de les protagonistes?
Sí, això va passar a Nova Ciutat. I això és una cosa que em vaig, bueno, no enfadar, però una crítica sèrbia va dir, això de canviar el nom és poc probable. Clar, perquè ella és una noia de Belgrad que va, no tenia aquests problemes, però sí, hi havia dos nois que tenien noms musulmans, que vivien en el meu carrer, i que un dia a l'altre van canviar els noms. I mira, avui es diuen així, noms serbis, no? I per a mi era una cosa molt estranya, és com tu pots canviar-te el nom, no? De petit, això no em tenia sentit, perquè el teu nom és com una marca de la teva identitat, no? Jo sóc el meu nom. I no ho pensava, clar, no ho entenia en aquella època, però després vaig pensar, què passa a un nen de 11 anys si li canvien el nom? Ha de ser molt dur.
Clar. Dos quarts de 12 del matí, sentim una miqueta més de música, va. Mira, recordo que fa... no sé si són 3 temporades o 4, vam anar els del programa a Sèrbia, per fer un programa sobre els refugiats, no? Vam anar a alguns dels camps de refugiats, i recordo que la persona que ens acompanyava, la Fixer, diguem-ne, no? que ens acompanyava en el viatge, era nostàlgica de Tito, no? I a la novel·la es fa referència constant a aquesta figura, no? El líder d'aquesta Iugoslàvia unida, no? La teva generació, clar, aquella era una persona quan hi vam anar que devia rondar els 50, no? Devia tenir uns 50, 50 i pocs anys, la persona que ens acompanyava, no? La teva generació, aquest personatge, com el llegeixen, com el veuen?
Sí, això és un mite molt gran aquí, molt potent. Jo crec que als Balcans existeix aquesta cultura de tenir un líder. Ara tenim democràcia, diguem-ne, però encara tenim líders amb massa poder en cada d'aquestes repúbliques. I el Tito, clar, ell va morir el 1980, I nosaltres som de la generació dels 80 i sempre hi ha, jo me recordo de l'habitació de la meva àvia, havia una foto gran de Tito, no?
Ah, sí?
I era com, sí, i era com un déu allà, jo crec per canalitzar o per expressar una idea, un somni que no tenia font, no? Que no podia sostenir-se. I després, amb tot el que va passar en les guerres, jo crec que es va mistificar, no sé si es pot dir així en català, però encara més en una figura, mira que bé és que estàvem, i mira com estem ara, no? I doncs jo el que no volia fer, perquè sí que hi ha dos extrems aquí en aquest narratiu, un és de nacionalisme extrem, d'extrema dreta, i l'altre és Iugoslàvia era un somni, tot anava bé, molt bé, era perfecta i hem de tornar-hi. I jo volia fer una cosa entre aquests dos extrems, perquè crec que dos són una paràlisi, no? Una paràlisi de ment, i que la meva generació ha de trobar la tercera via, diguem-ne, entre aquests dos extrems per pensar del futur i què fem. Però sí, encara és una figura molt, molt potent aquí.
De fet, avui llegim a la premsa la commemoració, també és un cap de setmana idoni per aquesta qüestió, no? Perquè ahir es va commemorar els 25 anys de la matança de Srebrenica, perdona. Exacte. si ho dic fatal, segurament.
Sí, no, és Srebrenica.
Ahir es va fer el funeral a Potokari per recordar les víctimes, i aquest any, a més, al desembre, farà els 25 anys de la guerra a Bòsnia. Com s'ha viscut allà? I no sé si a tu et fa que la novel·la agafi també un altre aire, precisament en un any de commemoracions.
Sí, bueno, jo, clar, el que passa amb tot el record dels víctimes de Srebrenica, que va ser uns 8.000 persones, i que és una cosa, bueno, més tràgica del meu país,
sí,
és que encara en Sèrbia hi ha molta gent que es nega que va passar això, que diu, no, això són fabulacions, això és una, no, una cosa... Sempre hi ha això de teoria de conspiració, que algú de fora vol que sembli que els serbis són malos i bla, bla, bla. Però, clar, encara no hem confrontat els nostres dimonis. I a mi, quan em diuen, mira, per què hem d'escriure de la guerra? Ja està, ja van passar 25 anys, ja podem escriure d'altres coses. Sí, però si no hem confrontat aquestes coses, no hem fet res. Hem de netejar-ho, jo sempre dic, hem de netejar totes aquestes coses, perquè tenim el país, si no, és un organisme malalt. I Sèrbia, per totes aquestes coses, és malalta, perquè
no ha superat.
No, sí, i la responsabilitat no s'ha... Jo crec que encara hi ha molta, molta gent, i és normal que ho diuen públicament, i per a mi és una cosa terrible, i jo, com a persona sèrbia, crec que la millor cosa que puc fer pel meu país és parlar d'aquestes víctimes i parlar de la responsabilitat sèrbia en aquella guerra.
La novel·la és una novel·la que explica una història profundíssima entre dues amigues, ho dèiem abans, la Leila i la Sara. Fa 12 anys que no parlen, fa 12 anys que no es veuen, la Leila viu a Bòsnia, la Sara ha migrat a Dublín, on, en fi, viu amb la seva parella, té un albocater i escolta Bob Dylan i Leonard Cohen. Però les dues amigues escolten, per exemple, música com aquesta. Oi que sí?
Sí.
Una mica de Janet Jackson. No puc evitar preguntar-te si la Leila existeix, si ha existit mai aquest viatge, si aquesta road trip que dèiem al principi, o algun de similar.
Bueno, a mi el que m'interessa és escriure ficció, però en les ficcions trobar alguna veritat. I jo, aquestes dues persones, jo no sóc cap de ni una ni altra, però sí que són moltes dones que he conegut en la meva vida, moltes dones de Bòsnia, de Sèrbia, però també han de representar una idea, totes dues, Una que és aquesta idea de Bòsnia, que és molt difícil de definir, i l'altra que és la privilegiada, que vol definir-la, que vol contar la història. Així que jo, les coses que vaig explicar del moment polític, social, cultural, aquestes coses sí que van passar, però el viatge per a mi era una cosa de ficció. I és com a mi m'agrada escriure de les veritats amb la ficció.
Què implica que ella, la Leila, sigui de família musulmana, i la Sara, que és la veu, diguem, una narrativa, sigui de cultura sèrbia?
Bueno, això en la meva ciutat, que és Banja Luka, que és una ciutat del nord de Bòsnia, Banja Luka té majoria sèrbia, i va ser el centre administratiu, i és el centre administratiu de la República Srpska i d'un nacionalisme serbi que és, jo crec, més violent, més gran que el nacionalisme serbi a Sèrbia. No, és la Sèrbia més gran que la Sèrbia. I clar, en aquell moment tenia un nombre musulmà quan les, com es diu, mesquites...
Mesquita.
Sí, quan les mesquites estan destruint, quan la gent està desapareixent...
Sí, estan desapareixent, sí.
Desapareixent, era molt, molt perillós. I, clar, per això la mare de Leila decideix canviar els noms dels seus fills, no? Del seu fill, la seva filla, i per això passa quan Leila té 11 anys. I clar, jo volia explicar-ho des del punt de vista d'unes nenes que estan així, no?, escoltant música així, i volen tenir una infantesa normal, però res és normal allà en aquell moment.
Per què agafes de referent l'Alícia al País de les Meravelles, l'Anna?
Per a mi era, bueno, primer em va ajudar amb l'estructura de la novel·la, perquè volia tenir 12 capítols, perquè 12 és també el nombre del un rellotge, i és una cosa que torna a començar, però també per a fer un comentari sobre la Bòsnia d'aquella època, què volia dir ser nena en aquella Bòsnia, què volia dir créixer quan tothom et demana qui ets, d'on ets, quins són els teus pares, com et dius, i aquesta violència d'identificar-te, que jo crec que l'Alícia la passa també. I també és un país sense lògica que una nena ha d'acceptar si vol sobreviure, perquè no oblidem que el País de Meravelles és un país molt violent, encara que no sembli, i també és un comentari de la societat victoriana d'aquella època. I per a mi tenia sentit fer-ho així, per fer un comentari al nivell simbòlic, més que fer un paral·lelisme banal d'aquesta és l'Alícia, aquest és el Conill. No volia fer això, només fer-la servir per fer aquest comentari social.
Com dèiem, aquesta novel·la de què estem parlant, que és Atrapa la llebre, de l'Anna Bastàsic, ha guanyat el mateix any que Irene Solà el Premi de Literatura de la Unió Europea d'aquest 2020, un premi de la Unió Europea, però Bòsnia, protagonista d'aquesta novel·la, no en forma part, en realitat, de la Unió Europea.
Sí, bueno, és un premi que té el que és bé amb aquest premi és que hi ha molts països que no formen part de la Unió Europea, però ja estan en l'entorn aquest cultural europeu. Jo crec que això és un pas important per les possibles integracions futures d'aquests països, i també dir, mira, nosaltres també som una Europa. Encara que no us agradi, això també és Europa.
Bueno, de fet, expliques, em sembla que a l'aeroport de Zagreb hi ha un rètol que diu benvinguts a Europa.
Exacte. Bueno, a Zagreb això va passar perquè Croàcia va entrar a Unió Europea, crec, 2012, o sí. No, si no m'equivoco. I a Croàcia sí que hi ha aquesta idea, nosaltres no som els Balcans, això és una cosa bruta. Ja. Nosaltres som Europa. I jo crec que Žižek, no me acuerdo qui, va dir que Europa o Balcans sempre comencen a un lloc diferent que altres països, no? Per als croats, en Eslovènia diuen els Balcans comencen amb Croàcia, en Croàcia diuen els Balcans comencen amb Sèrbia, en Sèrbia diuen que és amb Bòsnia. És com ningú vol aquesta no, etiqueta dels Balcans, però clar, aquestes identitats són possibles totes, no? Pot ser europea, pot ser dels Balcans. Jo crec que Europa ha de tenir la responsabilitat del que va passar als Balcans, perquè sí que tenien aquí tota aquesta gent que hauria de protegir-nos i no va fer-ho. En el cas de Srebrenica, els soldats holandesos que no ho van fer van deixar grafiti insultant noies de Bòsnia i va passar Srebrenica. Així que jo crec que els Balcans i el problema de Bòsnia és un problema d'Europa també.
Ella és l'Anna Bastàsic, escriptora, autora de la novel·la Atrapa la llebre, aquesta novel·la guanyadora del Premi 2020 de la Unió Europea de Literatura, amb aquest català esplèndid, que no sé, per cert, si us coneixeu amb la Irene Solà, l'Anna.
No, ens hem conèixer al Zoom, uh-huh. Perquè jo no he pogut, per el Covid-19, no he pogut venir a Barna encara, uh-huh. Però espero que ens coneixim el dia del llibre.
Doncs a veure si aquest 23 de juliol, que és sí. El nou Sant Jordi, almenys d'aquest sí. any 2020, la Lana Bastàsic pugui ser aquí també al costat d'Irene Solà. Lana, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Igualment, moltes gràcies.
Una de les autores de més talent de la seva generació, efectivament, que cal seguir de ben a prop al costat, com dèiem, d'Irene Solà.